tarda, no et desconnectis. Connectar. Divendres es commemora el Dia d'Andalusia i un any més als Jardins d'Andalusia del Prat de Llobregat, on es troba el bust de Blas Infante, serà l'escenari de l'ofrena floral que tindrà lloc diumenge. És tan sols una de les celebracions organitzades aquesta setmana per la Casa d'Andalusia del Prat, una entitat històrica que també tindrà un paper rellevant en la celebració del Carnaval que donarà demà el tret de sortida. Avui al Connectats volem conèixer en detall aquesta entitat amb una gran presència al municipi. I per això marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, aquí al Prat som molts els que tenim arrels andaluses i seguim de prop totes les activitats que organitza aquesta entitat pretenca. Avui precisament ens trobem amb la presidenta de la Casa d'Andalusia del Prat per parlar de tot plegat, la Mari Gamero. Molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De fet, aquesta és la teva primera entrevista aquí al Connectats com a presidenta d'aquesta entitat. Com han anat aquests primers mesos?
Pues la verdad que muy bien. Cuesta un poquito, no es tan fácil, ¿no? Pero bien, bien. Tenemos muchas actividades, hemos hecho Festival Andaluz, o sea, la Cruz de Mayo. Todo el año, que llevamos un año, hemos hecho un montón de actividades. O sea, ahora hemos hecho la presentación de un libro, ahora tenemos una exposición que aún se puede visitar también, que es de pintura y escultura, muy bonita, de Juan de Dios González, uh-huh. Preciosa. O sea, la podéis visitar todas las tardes de 6 a 9 de la noche en la planta de arriba de la Casa de Andalucía. Y vamos haciendo, o sea, tenemos grupos de sevillanas, tenemos un coro también, hacemos costura, hacemos bolillos, tenemos un fomento a la lectura también, algunas leemos un libro uh-huh. y lo comentamos entre nosotras, porque antes teníamos un chico que nos venía cada mes y lo hacía. Con lo del COVID, pues la verdad que eso se quedó todo parado, se quedó prácticamente parado. Y ahora hemos intentado y vamos haciendo otra vez. O sea, lo de fomento a la lectura nos está costando un poquito ahora hasta que nos vayamos otra vez adaptando y después ya buscaremos otra vez para que... Pero lo vamos a hacer ya de cara a septiembre, o sea, uh-huh. porque ya queda... prácticamente no nos queda mucho para cerrar y tal, y vamos haciendo, no tenemos, tenemos bastante, ahora también vamos a participar, creo que es el 23 de abril, no sé si es el 23 o el 26, hacen la danza allí en los Jardines de la Paz, uh-huh. también participan los grupos de baile que tenemos, salen a bailar fuera, si por ejemplo la Casa de Andalucía de otro pueblo nos dice, oye, podéis venir, ellos van a bailar cuando ellos hacen actos, nos vienen a acompañar a nosotros. Estamos bastante activos, lo que pasa es que las casas, está costando mucho las casas regionales seguir para adelante, porque la pandemia nos cortó prácticamente todo.
I en aquest sentit, com us afecta a vosaltres el relleu generacional? Moltes vegades, quan parlem amb algunes entitats, ens expliquen que és difícil trobar en el jovent aquesta implicació que sí que teniu els adults. Us costa a vosaltres? També sí. Us ho noteu?
Muchísimo. Muchísimo. Nosotros juventud no tenemos, y niños, nada más que el día que hacemos el paje real para recoger las cartas y cuando hacemos el cagatío. Ese día hay 90 niños en la entidad, pero durante, y jóvenes, pero durante el año, la verdad, excepto unas cuantas chicas que ahora están bailando, que van con la Ariana, hay... pero poquitas. O sea, la juventud le está costando, nos cuesta arrastrarlas. Somos mayores casi todos los que estamos allí. Pero vamos, ahora hay unos grupitos que están entre los 18, 20 años, que van a hacer clases de sevillana. No es que estén muy implicados, digamos, en porque son llevarán 2 meses haciendo esto. Pero se está animando, pero en el sentido de ir a bailar. O sea, de ir a aprender, pues porque quieren ir a bailar por ahí, quieren saber, pero lo que es colaborar, digamos, para estar en una junta, o cuesta un poquito, cuesta.
De fet, vosaltres que sí que feu moltíssimes coses, esteu superimplicades. Una de les activitats que feu ja és amb aquest carnaval del Prat que està a punt de començar, amb aquest Dijous Gras. Vosaltres sou les encarregades d'aquesta truitada popular que la plaça dels Jardins de la Pau sempre s'omple moltíssim per berenar truita. Què és el que fareu?
Pues mira, de momento tenemos 1.600 huevos para hacer las tortillas. O sea, 1.600 huevos con su respectivo,
casi nada,
con su respectivo tostadita de, bueno, tostadita la de paller.
Amb el pa de pagès.
El paller. Los huevos nos los regala la Granja Torre. La Granja Torre colabora a la Casa Andalucía, digamos, se encarga, pero están los Jardines de la Paz, que también nos también están juntos, y la Juventud del Pras, unos chicos que van ayudarnos también, que cada año van, que se ve que son unos chiquitos jóvenes, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Pasamos muy bien. 1.600 tortillas, porque se hace de un huevo, son tortillas.
¿Eh? Son muchas truitas, ¿eh? Perfecto.
Son muchas, muchas. Y lo que pasa es que, claro, somos al menos unas 20 personas para hacer, uno va poniendo el tomate, en fin, vamos haciendo, y la verdad es que estoy súper contenta, llevamos muchos años haciéndolo. De hecho, lo empezó la Casa Andalucía a hacer, se empezó a hacer en los años 2003-2004, en los soportes del Pau Casal, o sea, los soportales esos que hay. Empezamos a nada, con tres hornillos, y no sabíamos ni a lo que nos enfrentábamos, o sea, nos han dicho que tenemos que hacer esto. Fuimos, no sé si éramos cuatro personas haciendo, fue un éxito.
Sí, sí, ara ja és un moment que esperem ahora, tots i totes per l'inici del carnaval, eh?
Ahora sí, pero en aquel tiempo era la primera vez que se hacía, o sea, alucinante, o sea, nos quedamos todos, digo, oye, ¿esto qué es?
No sé si sortiu per la rua de carnaval vosaltres o teniu alguna cosa preparada.
Nosotros como rua no salí, o sea, nosotros como Casa Andalucía no, pero miembros de la Casa Andalucía sí que participan. Yo este año en concreto no puedo participar porque coincide que es la noche antes de la rúa, es el pregón del Día de Andalucía, y tengo muchísimo trabajo. Entonces, pero hay miembros de la Casa Andalucía que sí que van.
I precisament et volia preguntar per aquesta commemoració del Dia d'Andalusia, en aquest cas és divendres 28 de febrer, però vosaltres teniu tot el cap de setmana farcit d'activitats i estàs, com ens comentaves, molt enfeinada. Explica'ns, perquè tot comença dissabte amb el pregó i diumenge tindrem l'ofrena floral, no?, als Jardins d'Andalusia també.
Exactamente, pero ya hemos empezado. Nosotros hemos empezado ya, hicimos una comida, digamos, y hicimos una calzotada. Que éramos unos 75-80 personas, que lo hicimos en la entidad, lo trabajamos nosotros, lo hicimos y tal. Después presentamos un libro, que lo presentamos el sábado, este, que se llamaba Veredas de Papel, un éxito enorme también. El domingo hemos presentado lo de pintura y cultura, y escultura, un éxito también, o sea, estamos súper contentos. Súper contento, nos ha acompañado mucha gente, tanto regidores del ayuntamiento como gente que no tiene que ver nada con la casa, sino gente del Prat, que es lo que queremos. Nosotros queremos, porque seamos andaluces, que en mi caso yo ni siquiera soy andaluza, queremos que está abierto a todo el mundo. O sea, si a ti te apetece un día ir, puede ir cualquier persona a participar, está abierto para todo. Cualquier pregunta, pues mira, a mí me apetecería participar con vosotros, pues ahora mismo en la tortilla, por ejemplo, ¿no? Somos de la casa, pero hoy, pues a mí me gustaría participar, ¿cómo lo puedo hacer? Me llama por teléfono, oye, a tal hora, en tal sitio. O sea, que nosotros estamos abiertos a todo y participamos con el ayuntamiento en todo lo que podemos. Tampoco hay actividades que podamos nosotros realizar, pero luego hacemos la alfombra. O sea, nosotros normalmente siempre estamos haciendo cosas. O sea, si tú te entras en el Facebook, yo es que ahora mismo me olvido de muchas porque llevo tantas, verás que cada semana es raro que en el mes como mínimo una actividad tenemos de cara a la calle. O sea, porque luego nosotros podemos hacer actividades dentro a veces que son nuestras, cuatro cositas de nada, pero a la calle hacemos como mínimo una vez.
Aquestes són les activitats prèvies. Al pregó de dissabte, per exemple, també podem anar
todo
a tothom.
Lo hacemos en la Casa Andalucía. Lo hacemos lo que es en el centro. Se hace a las 7 de la tarde, hay un pregonero, que el pregonero es psicólogo, es catedrático de psicología. Uh-huh. Lo presenta vuestra compañera Neus.
Sí, la Neus Macías.
La Neus Macías lo presenta. Después viene un cantaor, el Jorge. Y después hacemos un pica-pica para todo el mundo. O sea, está abierto para todos. Lo único que sí, que pedimos que por favor esté dentro del local antes de las 7, antes de que empiece, digamos, el acto. Luego ya una vez que el acto termina puede entrar, pero a esa hora sí que entrar, porque luego, claro, están presentando, están uh-huh. hablando, y no es bueno estar abriendo y cerrando la puerta, ¿vale? Y después hay un pica-pica estupendo para todos, muy bien, o sea, es lo que tenemos de momento. Después el domingo tenemos la ofrenda, que la ofrenda es a las once y media, uh-huh. que también pues participan algunas asociaciones haciendo la ofrenda. Hay la ofrenda, lo que es la ofrenda, hacemos un poquito de política, como yo digo, se habla un poquito y ya está. Y luego nos vamos a la Casa Andalucía y tenemos una misa rociera, uh-huh. que eso es precioso. Viene un coro este año que es de Rubí, porque aunque nosotros tenemos coro en la entidad, por un problema de no tener guitarra, no podemos hacerlo. Queda que hago un llamamiento. Si hay algún chico o alguna chica que le guste tocar la guitarra y tenga guitarra,
está convidada.
Está convidada con nosotros. Los viernes a partir de las 8 de la noche puede ir a la Casa Andalucía a participar con nosotros en el coro. I ja te digo, jo és el que vamos haciendo.
Una altra de les coses que feu, que ja de fet ens ho avançava, són aquestes classes per aprendre a ballar sí. sevillanes. No sé si ara que falten unes setmanes per la fèria d'abril, ja noteu que hi ha més gent que s'apunta, que té més ganes, no?, d'aprendre des de zero o de recordar, no?, de fer memòria pels qui ho hem fet de petites, per recordar com es fa es ballen aquestes sevillanes.
Sí, pues mira, precisamente la semana, hace dos semanas, se han apuntado dos parejitas que querían ir a la feria, no sabían nada y se han apuntado para ir a la feria, pero a la feria de Sevilla, o sea, uh-huh. no aquí. Y ahora esta semana también se ve que van a empezar, porque claro, solo llevan las profesoras. Yo me entero, me han dicho, oye, pues van a venir. Y también hay otro grupito nuevo que empieza con la Ariana, que también son todas nuevas, que son las chiquitas jóvenes estas que te he comentado, que también están aprendiendo para poder ir a la feria. Ay. Y bueno, y porque le gusta, digamos, pues salir por ahí y algún ambiente. Me imagino que se va a dar, se baila sevillana. Yo ya soy un poquito mayor y voy poco por ahí.
Per si algú ens està escoltant i està interessada, no?, en arribar a temps a aquesta feria d'abril, en quins horaris es fan les classes? Podem anar directament allà a la Casa Andalucía a preguntar.
Sí, mira, las clases son, me los he apuntado porque las chuletillas, los para empezar, digamos, lo que es de iniciación son los viernes, de 6 a 9 de la noche. O sea, seis, hay clases de 6 a 7, 7 a 8 y de 8 a 9, que son las de iniciación, porque los otros, tenemos tres profesoras. Tenemos la Lourdes, la Chocolate y la Ariana. La Ariana, que tanto te hablo, supongo que la conocerá porque es la mamá. Es la hija de la Mari. Uh-huh. La Mari Barriga, la que sí. estaba antes de presidenta. Entonces, la Ariana es la que empieza, digamos, a los que no saben. O sea, está de iniciación. Ella también tiene un grupito, que son los que saben, que creo que son los de 6 a 7. Uh-huh. Luego tiene 7 a 8. Los va cambiando. Según van aprendiendo, va montando su grupito. Y está muy contenta porque tiene muchísima gente ahora. Sobre todo, ya te digo, de cara ahora a la feria. Estupendo.
¿Feu sortides en grup per anar a ballar a la feria d'abril?
Sí, suelo salir. Normalmente nos suelen invitar a algunas casetas que hay. Nos suelen invitar la FECA, por ejemplo, que es de entidades andaluzas. Casi cada año es raro que no vayamos. Lo que pasa es que a veces, pues por problemas de trabajo, los grupos que hay, pues igual alguno no puede ir, ¿no? Pero normalmente cada año algún grupito va. Y luego vamos por libre. Y claro, vamos en todas las casetas. Los que saben bailar, pues van bailando en todas las casetas. Y la verdad es que muy bien. De hecho, antes poníamos un autobús para ir. Uh-huh. Ahora, últimamente, vamos en metro. Bueno, porque claro, era muy complicado para aparcar allí. Si el autobús nos tenías que estar esperando toda la noche, salía muy caro. Y ya te digo, pero vamos, nosotros tenemos una marcha. Sempre estem...
No pareu de fer coses, vosaltres. No sé com arribeu a tot, sobretot tu que deies, no? Aquest cap de setmana estic superenfeinada que no pots ni anar a la rua de carnaval. Com tu fas per organitzar tot el temps?
Pues mira, tengo un marido que no me lo merezco. Yo ahora mismo estoy aquí, pero tendría que estar recogiendo a una nieta que tengo en el cole. Entonces mi marido, yo le he dejado la comida hecha, mi marido me ayuda muchísimo. O sea, yo de hecho el otro día teníamos una en la actividad en la entidad porque había una presentación, me habían invitado a otro sitio para ir, como no podía ir le dije, mira, ¿sabes qué? Tú ves en mi nombre, y la verdad es que me ayuda mucho en papeleos, en muchas cosas. Y luego también somos 6 en la junta, entonces todos tenemos un poquito de, cada uno hacemos un trabajo, ¿sabes? Que sí, que es verdad que yo soy la que de alguna manera pongo la cara y es la que más trabajo, hablando así, pero luego tengo el chico, que hace de secretario, que el pobre chico va de noche y todas las tardes, Mario, ¿hoy qué tenemos que hacer? Hoy, o sea, colaboramos, o sea, trabajamos los dos mano a mano, pero es complicado. Y más cuando yo una persona ya como yo, que soy mayor, que ya soy de otra generación. Que no es lo mismo una persona con 30 años, que es verdad que hay mucha gente con mi edad que está muy preparada y lleva ordenadores y lleva, yo llevo, pero me cuesta, no es lo mismo tú que llegas, yo le tengo que dar 3 vueltas antes de poner la M, ¿entiendes? Pero bien, la verdad es que estoy muy contenta. Es una pena de que, claro, que cada vez hay menos gente, porque nos hacemos mayores y la juventud, pues sinceramente, yo tengo 2 hijos y ninguno de los dos, uno vive fuera, pero mi hija vive aquí, mis nietas hacen patinaje, hacen de todo, pero sin embargo, cuando le digo, vamos a, que os voy a apuntar a Sevilla, no. O sea, entonces, yo por mi parte, por ejemplo, no voy a tener nadie que siga. Y mi hija va mucho, porque yo cuando le digo, oye, mira, que hoy tengo que hacer esto, hay que llenar un poco y tal. Las amigas, venga, va. Y ella me ayuda, pero es puntual.
Nosaltres estarem, Mari, molt pendents de tot el que feu aquests dies. Ens veureu també per allà. Moltíssimes gràcies per venir avui al programa. Ha sigut un plaer.
Gràcies a ti, cariño, por invitarnos. Y nada, y aquí estamos para lo que necesitéis.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La pastisseria de Terrassa La Xicra, tot i que va iniciar la seva trajectòria no fa molts anys, ja ha rebut diverses distincions pels seus productes. El company Sergi Estapé conversa ara amb la seva propietària, la Berta Company. Molt bona tarda.
Bona tarda, doncs. Com dèiem, la pastisseria de Terrassa La Xicra ha tornat a ser premiada amb els guardons Fava de Cacau, que se celebren a Sant Vicenç dels Horts, en el marc de la Mostra Internacional de Pastisseria, i per això parlem amb la Berta Company, que és la seva propietària. Berta, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Explica'ns una mica com, bueno, ja, l'any passat ja la veu rebre, però bueno, sempre que premien, sempre és una cosa que agrada, no?
Sí, fa molta il·lusió, sí, sí. Ja és el tercer any que ens la donen, supercontentes.
I explica'm una mica això com funciona, és a dir, no sé si us heu de presentar, si explica'ns una mica si és el jurat el que busca, aviam on pot trobar els millors, com va això?
Sí, no t'has de presentar, són vària gent que es dedica al sector però que no tenen negoci propi, diguem, al jurat, i es van passejant per Catalunya provant pastisseries. O sigui que no sabem ni qui han provat ni quan han vingut, però els hi va agradar.
I és un premi de prestigi, no? Bueno, que al final doncs, hi ha tot un seguit de pastisseries de tot el territori català que estan premiades, amb la qual doncs, no sé si dir que són com els Oscars, però més o menys podríem dir així, no?
No sé si estem a aquest nivell, però són 50 que premien a Catalunya, sí.
I veu rebre la Fava d'Or, també?
Sí, l'any passat pel Cardinal, que això sí que va ser sorpresa total, perquè la de cacau ens avisen com per desembre, més o menys, però la d'or va ser sorpresa a l'entrega.
I, bueno, explica aquest Cardinal, no sé si és molt estàndard o és li atorgues alguns tocs teus, com va això?
No, al Cardinal sí que hem respectat bastant la recepta original, diguem, perquè al final és un post tradicional que ens agradava tenir la pastisseria, que defineix molt Terrassa, és molt d'aquí. I això, dintre de les faves d'or, doncs donen per la innovació, donen per zones de Catalunya i també donen per dolç singular, que diuen ells, que és algun dolç que representi un territori, i ens el van donar l'any passat pel Cardinal.
Mm-hmm. El Cardinal, com deies, és una cosa molt típica de Terrassa. També en tenim altres, diríem, no sé si productes o exemples, com és el cas del Dàquer. Això són els diríem, els que realment agraden a la gent, o són molta gent, doncs, com que soc de Terrassa, provo, o també hi ha gent de fora que els prova? Com va això?
Mira, ens passa una mica, abans que ens donessin el premi, sí que teníem el Cardinal i el Dàquer, que el Dàquer ja no som tan ortodoxes, l'hem variat força de l'original, i no ens el consumien tant, també potser perquè la gent ve a arriscar-se o a provar cosetes més noves aquí a la pastisseria, però arrel del premi sí que el ve a provar moltíssima gent, inclús gent de Terrassa que curiosament no els coneixien cap dels dos postres.
Mm-hmm. Com deies, el Dàquer feu una mica a la xícara, podríem dir, no? El vostre Dàquer.
Sí, l'hem portat més cap al que seria potser més postre o més actualitzat. No té tanta càrrega de nata, no és trufa, sinó que és una mousse, perquè sí, més lleuger. També té un més protagonisme a la cirera, que no posem aquella confitada vermelleta, sinó que fem un interior, l'hem versionat força. Avisem quan la gent se'l queda.
Sí, no? Perquè no s'enduguin la sorpresa que busquen el típic i es troben un altre.
Sí, sí.
Explica'ns una mica quina part d'aquests que dèiem, tant el Cardinal com el Dàquer, quin és el vostre fort o quines altres especialitats teniu així una mica més destacades?
La veritat és que la gent consumeix força de tot. És el que comento, que al final tenim un perfil de client a la xicra que s'apunten el que els hi fem, pobres, s'arrisquen força. Potser hi ha gent que ve buscant coses una mica més naturals i així, llavors potser fem el de pastanaga, que el fem de tot integral i així, però ara, per exemple, n'hem tret un de nou que vaig estar a vacances a Mèxic i era una mica en homenatge a Mèxic o el que m'havia inspirat al viatge, i porta mango, vainilla, porta xocolata, porta nous pecanes i porta una micona de picant, i la gent li està encantant, s'ha animat, o sigui que, per sort, ens deixen jugar, els clients.
Mm-hmm. És a dir, que la gent va a lo tradicional, però també, si els hi aconselleu, escolta, prova això, tu, i diuen que sí,
sí,
no?
Sí, sí. Potser els hi costa més la primera vegada, diguem, i quan ja els habituem, quan ja veuen que està bo i val vent, llavors s'animen més a anar provant coses noves.
Però bé, ja has parlat d'això de Mèxic, però també hi ha una novetat que has creat, que és la coca de Terrassa,
recentment. Sí, sí.
Explica'ns una mica com ha anat això de la coca.
Això de dir-li coca de Terrassa potser és molt fort, que hi ha moltes coques de Terrassa bones. No, això va ser la gent de fet, van contactar amb nosaltres els de la Mulassa, que volien fer una festa per recuperar Sant Valentí, que és copatró de Terrassa, però que s'havia com anat perdent la celebració, diguem. Ho volien recuperar per fer una mica una festa d'hivern aquí a Terrassa, i ens van proposar de fer una coca que estigués relacionada amb la festa. Mm-hmm. Llavors vam fer la coca de mel i mató. Hem dit coca de les voltes o de Sant Valentí.
Mm-hmm. La Mulassa és una entitat de cultura popular, us va proposar això.
Sí.
Explica'ns una mica. Llavors, tu, quan dius que et diuen, Berta, volem fer una coca per aquesta festivitat, la de les voltes, que, no sé, aquí entra la teva creativitat, òbviament, i no sé, com ho idees, què busques, que tinguis relació?
Clar, aquí la idea és, si està vinculat a una festa tradicional, no fer coses gaire estranyes, sinó anar a tirar més de les arrels. Al final s'entén que un dolç que va vinculat amb una festa ha de ser algo més popular, més per tots els públics. I per sortir una mica de la crema o cabell d'àngel o coses així, com més que ja s'han vist molt, se'm va acudir lo de posar mató, i ja que posar mató, fem-li mató. És una mica relacionat també potser amb els pastissets que fa de Tortosa, o a Mallorca també fan servir molt el mató o així.
Mm-hmm. I no sé si esperes que es consolidi aquesta
Ostres,
coca.
Seria molt xulo que les pastisseries de Terrassa s'animessin a fer-la.
Mm-hmm. No hi ha royalties, Berta.
El què?
No dic si no hi ha...
No, que va, no. Cap mena de reality. No, si més gent s'hi vol sumar, perfecte.
Mm-hmm. I això, aquesta, o sigui, a part que aquest cas doncs, va ser la Mulassa la que et va proposar, vosaltres aquí a la Xicra també aneu intentant innovar cada vegada més o cada any intenteu aportar alguna novetat?
Sí, no sé si dir-ho intentar, crec que va molt amb el nostre caràcter o amb el meu particular. Sempre ha estat així, eh? M'agrada molt anar provant coses noves, anar traient, crec que als clients també els fa gràcia de no trobar sempre el mateix en vitrina o no sé. A vegades és al revés, no? Que venen buscant algú concret i just aquell dia no ho hem fet, però crec que a la gent també li agrada que vagis innovant. I a mi, bueno, no concebo la pastisseria d'una altra manera. O sigui, per mi és anar provant, si no se'm fa molt avorrida.
No sé si va tot amb l'auge del tema veganisme, el tema del sucre, que cada vegada doncs, hi ha més incidència, almenys s'intenta que hi hagi... Això, tot això us fa variar una mica les pastisseres?
Sí, això ja quan vam obrir ja anàvem bastant en aquesta línia, força en aquesta línia, del tema pastisseria vegana, perquè així hi havia més oferta a la ciutat, però no només pels vegans, sinó perquè tenim moltíssims clients que són nens que no poden menjar proteïna d'ou o llet, o... llavors doncs, pots abarcar a més gent, que no es queda allò menjant-se la pometa mentre els altres mengen postre. I després el tema del sucre, sí, però això jo abans d'obrir la pastisseria ja ho portava en ment, vull dir, ja és una manera d'entendre la pastisseria, simplement perquè si redueixes sucre potencies el sabor de les coses que estàs fent. Mm-hmm. O sigui, a part perquè sigui més saludable o menys saludable, per un tema de respectar el sabor del producte.
Mm-hmm. Però costa que la gent... És a dir, costa trobar producte d'aquest que en el qual es redueix una mica les dosis de sucre o...
Si a la gent li costa consumir...
No, dic si et costa trobar aquí, no sé, per exemple, a Terrassa o a les pastisseries en general...
Penso que és un tomb que sí que s'ha fet... Jo vinc de restaurant i potser sí que s'ha fet més en posta de restaurant o en restaurant gastronòmic, ha d'arribar encara a les pastisseries. Hi ha moltíssimes que seguim posant nivells de sucre com si no tinguéssim congeladors o neveres o tenim maneres de mantenir el producte, per tant, no és necessari aquest nivell tan alt de sucre, encara que és veritat que a Catalunya no tenim un nivell altíssim. Si ho comparem amb el sud d'Espanya o així, la gent està acostumada a una miqueta menys de sucre.
Mm-hmm. Et anava a preguntar, ho has dit, tu estaves en el món de la restauració, fent els postres, fins que un dia vas...
Sí.
Explica'ns una mica la història de la Xicra,
vaig,
no? Vas posar la manta al cap i vas dir, vinga.
Doncs sí, sempre m'he dedicat a treballar en restaurant, portant la partida de postres, fent postres de restaurant, i ja feia moltíssim temps que hi donava voltes a obrir negoci propi, perquè em feia il·lusió i perquè era un repte. La idea era fer-ho el 2000, va venir la pandèmia i es va fer aturar una mica el projecte, però a la que vam poder sortir de casa, com aquell que diu, ja ens vam liar amb les obres i així per obrir la pastisseria.
Sí, ara exactament quants anys fa que esteu amb aquest projecte?
En farem 4 aquest any.
Déu-n'hi-do. Bueno, podem dir que ets un negoci jove, però tu ja, la teva experiència, ja la duies a sobre la maleta, no?
Sí, per sort, sí, perquè ja és prou dur emprendre. Sí. Si més a més no tens experiència en el sector, malament.
I és molt diferent, no? Suposo, estar en un restaurant on, bueno, més o menys doncs, vas fent, però en definitiva aquí el que has de fer és mantenir doncs un nivell alt perquè els clients vagin repetint, no?
Sí que és molt diferent i al principi sí que anava potser una mica més perduda. Havia estat en obrador només en una ocasió i és bastant diferent la manera de produir o de pensar les coses, sí.
Va, explica'ns, acabem ja, explica'ns un secret. Estàs preparant un nou pastís o...
Doncs estem donant voltes a que seran les mones de Pasqua d'aquest any. I sí, bueno, no és un secret, però estic donant voltes a fer-ne alguna vinculada amb la primavera, que al final la idea original de Pasqua era això, celebrar l'inici o el canvi d'estació, l'inici de la primavera. Després, com sempre, ve la religió catòlica i ho porta al seu terreny amb la resurrecció de Jesucrist, però en realitat és com la resurrecció de la natura i així. I sí, ho vincularem cap aquí, en farem una mica més per adults, diguem, i en farem per nens, també, evidentment.
Doncs esperem aviam si la podem provar i gaudir d'aquestes aquests productes que feu tan bons a la Xicra.
Molt bé.
Berta Company, pastissera de la Xicra, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
A vosaltres, merci.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, amics, em dic Manel. Re, que treballo a un restaurant i avui m'han alegrat el dia perquè m'acabo d'enterrar que la Katy Perry visitarà de nou el nostre país, així que a veure si em podeu posar una cançó d'aquestes seves que sigui molt enèrgica, per exemple la de Roar. Vinga, gràcies.
I stood for nothing, so I fell for everything.
No et desconnectis. Connectat.
A l'Espai de Cultura d'avui us parlarem d'un projecte que combina una vessant social i una vessant musical. Es tracta de Petits Músics del Món, una iniciativa impulsada per la Fundació Aula de So de Sant Cugat que ofereix una educació musical a criatures en situació de vulnerabilitat arreu del món. I per conèixer millor aquesta iniciativa tenim amb nosaltres Martí Marín, que és president de la Fundació Aula de So. Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Martí, creus que la música pot ser una eina per al canvi social?
Jo crec que la música és una molt bona eina per un canvi social i per l'educació i el creixement personal de les persones, no només a Malawi, sinó, evidentment, a casa nostra. No és diferent, crec que absolutament.
I com va sorgir la possibilitat de crear una iniciativa com aquesta?
Bé, suposo que aquesta iniciativa va sorgir molts anys enrere. Jo sóc fundador del Cor Infantil Sant Cugat i l'equip que m'acompanya també ho creia així. Era important que els nens de Sant Cugat que venien a cantar coneguessin altres realitats fora d'aquesta bombolla. Molts de nosaltres hem estat cooperants, vam estar, jo en el cas, a Nicaragua, hem estat a Bolívia, a Colòmbia, i va sorgir una oportunitat. En aquest cas nosaltres no vam anar a buscar Malawi, sinó que Malawi ens va venir a trobar. Vam fer un intercanvi amb un grup de... Ens van demanar si podíem acollir un grup d'africans de... Crec que el primer país era Tanzania, el grup es deia Africali, i els hi van dir que no res d'hotels, que en famílies, que acollits, que en format d'intercanvi. I quan va venir el segon any el grup de Malawi, el seu director, que venia amb ells, Matthew Zenfune, va conèixer el que fèiem i em va demanar si volíem col·laborar. I vaig dir, vale, deixa'm veure què tens, què fas. Me'n vaig anar allà. Per mi va ser tota una aventura, perquè no sabia ni on anava. Vaig haver de buscar el país en el mapa. I quan vaig arribar vaig descobrir que hi havia molta música, que hi havia barbaritats de potencials allà dintre, però que senzillament calia transformar-ho d'alguna manera perquè ells mateixos, per exemple, deien que el seu no era música. I què vol dir? I això que feu no és música? Què és, doncs? No, això és el nostre, però no és música. Traducció, no estava escrit en partitures. Dic, pues, ja veus quina tonteria, pues, aprenem a fer-ho. I a partir d'aquí van començar a sorgir projectes, es va crear l'associació, Petits Músics del Món, es va consolidar com a ONG declarada d'utilitat pública, i com et comentava abans de l'entrevista, ara ja forma part, s'integra dins de la Fundació Aula de So. De fet, l'antiga associació Petits Músics del Món aquest any es dissoldrà perquè el projecte queda, diguem-ne, encardinat o inclòs dins de la Fundació, amb el que creiem que podrà tenir encara més ressò i més impacte.
Déu-n'hi-do. I escolta'm una cosa, un projecte com aquest ha tingut dificultats burocràtiques, que és el més feixuc de tot quan un vol tirar endavant un projecte com...
Tots els projectes tenen dificultats burocràtiques, la burocràcia es caracteritza per...
Posar pals a les rodes, no?
Per ser, bueno, és dificultosa, és la manera que tenim les persones d'organitzar-nos i de vegades és massa burocràtica i poc cooperativa. La sort és que tant Music Roads Internacionals, Music Roads Malawi, que és la nostra contrapart en allà, com nosaltres mateixos, doncs, som gent molt efectiva i amb ganes de fer i hem solventat, diguem-ne, els impediments. És a dir, el projecte inicialment mai va tenir suport de ningú ni d'institucions. Les acollides dels primers grups les fèiem nosaltres, els primers intercanvis els sufragàvem nosaltres, i a poc a poc ha anat tenint doncs, més suport institucional, encara creiem que molt poc, per l'impacte a nivell nacional que té, perquè l'impacte de Petits és, jo crec que és considerable donat el mínim pressupost que movem i l'abast de les iniciatives. Perquè com a ONG o com a projecte de cooperació no enviem llet, no enviem medicines, no salvem negritos, sinó que hem cregut que l'empoderament cultural, l'educació, és la gran eina de transformació. I, per tant, els protagonistes del projecte no som nosaltres. Nosaltres som canalitzadors, són ells. I això ens dona molta força i els resultats són brutals. De fet, la figura d'en Matthew Zenfune, que és el coordinador allà, el director, és cabdal. Ell és Tumbuka, és de les cultures del nord. Ell, a més, és antropòleg, coneix, domina les cultures, entén la seva gent, sap com fer les coses, sap com portar les coses, sap les dificultats, que de vegades aquí no les entenem perquè no ens fem a la idea. Ara mateix estem fent un projecte amb una escola i sort que és ell, perquè tradueix, diguem-ne, les seves explicacions perquè les entenguem, i no és qüestió d'idioma, i pot traduir el que nosaltres proposem perquè ells ens entenguin d'una manera més clara i efectiva. I doncs, com que ells són els protagonistes, sí, l'administració i la burocràcia va tard, molt tard o infinitament tard, però el projecte tira endavant.
Quins criteris seguiu a l'hora de decidir amb quins països es treballa?
No ho decidim, els països ho decideixen. És a dir,
són ells que venen a vosaltres?
Sí, com et deia, jo no vaig a buscar a Malawi, de fet no sabia ni on era en el mapa, ho vaig haver d'anar a buscar. Mozambic va venir al darrere, Zimbabwe va venir al darrere, i llavors és poc a poc. De fet, el nucli actual de l'activitat és Malawi, però el projecte està dissenyat per cooperar organismes o institucions que creguin que el desenvolupament de la cultura a través de la música i de l'educació és capdal per la transformació de les societats, i si hi ha algun projecte interessant farem de canals, de mediadors i del que calgui per recolzar-ho. A nivell pràctic sempre són ells que han vingut, i nosaltres l'únic que hem fet, hi ha experiència en cooperació, pues, canalitzar les coses perquè tinguin sentit.
I ara mateix en quins països esteu treballant?
Ara estem fonamentalment a Malawi. De fet, a Zimbabwe hi ha hagut, diguem-ne, una reestructuració de la nostra contrapart, i Mozambic està molt caldo, i hem dit, bueno, espereu, organitzar-vos, i llavors ens centrem de moment en Malawi, però, per exemple, el Fòrum Internacional, que és una activitat molt senzilla, però que participen els tres països, és un espai on nens joves dels quatre països, comptem el nostre, intercanvien opinions, idees, visions del món, i de fet el dia que es fa el fòrum doncs ens trobem amb polítics i institucions. El primer any vam donar més peu als polítics i institucions, i el darrer any vam donar més peu als nens perquè els polítics i institucions escoltin més i parlin menys. I doncs la feina dura, la feina diària, els projectes globals pràcticament ara estan tots a Malawi, però hi ha altres projectes puntuals com aquest que s'obren a altres països. Hi ha hagut interès per fer-ho a Argentina o fer-ho a països de l'Àsia, però hi ha un problema pràctic. El fòrum es fa a temps real, i quan uns dormen els altres es lleven, i els altres, per tant, ja buscarem. Però bueno, no tenim ni un afany expansiu ni res per l'estil. Anem fent a mesura que van sortint projectes que creiem que mereixen recolzament.
Quina és la metodologia que utilitza cadascun d'aquests països a l'hora d'ensenyar música als infants? Abans ens posaves l'exemple de les partitures, que no feien, sinó que la música era alguna cosa que sorgia de dins, no? Sense...
A veure... Hi ha un vídeo que està penjat a YouTube, que és el primer vídeo que vaig fer. Quan vaig arribar allà, em vaig sorprendre a gravar. Es diu Choirs d'Olova, cors arreu, de petits músics, i és el que em vaig trobar al carrer. No vaig anar enlloc, no vaig anar a buscar una sala de concerts, i em vaig trobar un quartet de nois cantant a capella al carrer, i pensava, mare de Déu, ja m'agradaria que aquest grup estigués allà a Sant Cugat. O en una petita sala em vaig trobar 12 dones cantant un Masies de Händel amb nens penjat a l'esquena i zero partitures. I amb una altra, doncs una església que feia 3 hores de missa, aquestes que fan tan eternes, plenes de cançons. En canvi, vaig anar a les escoles i em vaig trobar professors, professores, en aquest cas, ensenyant barbaritats. En lloc d'ensenyar música, ensenyaven do, re, mi, bueno, un antimusical, i a més desafinat. I de fet hi ha una cosa que és curiós, hi ha un concurs que ells en diuen una categoria de cors que en deien solfa choirs. Els solfa choirs eren cors que cantaven en notes, eren els pitjors, desafinaven com animals, una cosa bàrbara, era una cosa brutal, era inclús anecdòtic, però... Jo crec que és una influència del colonialisme, postcolonialisme, de que les partitures és, bueno, algo fonamental. Evidentment, llegir i escriure música és molt útil per entendre, però transcriure la seva música no és fàcil. Nosaltres hem treballat amb la Universitat de Debrecen, amb alumnes de superior, hem presentat projectes a etnomusicòlegs aquí, i són hores i hores de feina, perquè no és la mètrica, el ritme, el compàs, no és, i l'afinació de vegades no pot ser representada amb la notació del nostre sistema. Tot i així, hem fet i hem desenvolupat allà formació de professors, més orientada a la pedagogia. Vam crear un llibre que es diu Birimanque, Birimanque és camaleó, i és una cançó tradicional d'ells, on va ser un projecte que a mi m'agrada i m'entusiasma, és un projecte que vam fer amb tot d'escoles de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, i amb la gent i l'equip de Manaui, que era bàsicament recuperar cançons d'aquest país. Avui dia allò ha acabat sent un projecte de la UNESCO, hi ha una base de dades brutal a la Chancellor College, amb vídeo documental, perquè ja no es perdi tot aquest material. I els nens d'aquí van il·lustrar un llibre de cançons, i els nens d'allà il·lustraven, per tant, el llibre té dues cares, un dibuix de Sant Cugat, Cerdanyola, Rubí, i un dibuix de Malawi, i una transcripció d'una partitura simplificada amb un manual per a les escoles catalanes, perquè puguin explicar aquella cançó, i un manual didàctic perquè ells puguin ensenyar música a partir de la seva música. I aquesta llavor es va traduir en formació de mestres, cursos de formació, online training a partir de la formació online a partir de la pandèmia, amb cursos de capacitació, bueno, amb mil i una activitats, amb la creació del Hieras, que és un grup de nens que actua, balla per tot el país i inclús en actes exteriors, són convidats inclús internacionalment. I per tant, metodologia, pues, evidentment la música s'aprèn vivint-la, és allò del learning by doing, i la gramàtica ve després. No conec cap nen anglès que hagi après a parlar anglès amb un llibre de gramàtica, ni cap nen català que hagi après a parlar català amb un llibre de gramàtica. Crec que en general tots aprenem a casa amb les nostres mares i pares, amics i germans, i després ve la gramàtica, la cal·ligrafia i tot el que tu vulguis.
Has notat, has pogut observar algun canvi en les comunitats on treballeu gràcies a la música?
Sí, molts i brutals, en molts aspectes. Per exemple, quan vam arribar a Malawi, la seva música no era música. Avui la seva música és un nucli important de tot el projecte educatiu, i això es tradueix en confiança en un mateix, amb la pròpia cultura i amb els valors de la pròpia cultura. Una altra cosa, per exemple, les noies no tenien accés a la música, i menys a un baix elèctric o una bateria. De fet, se'ls tractava de prostitutes i es vinculaven amb aquest món, perquè era un món de rastafaris i un món
frívol, no?
Frívol, i en canvi ara tenim una, pues, la Daughters Band, la Mama's Band, grups de dones, molts grups amb noies, i està absolutament normalitzat que les noies tinguin el que tenen dret de fer, que és el més normal del món, puguin participar de la música. També hi ha una apertura, i evidentment, o sigui, ja fora de lo que és purament cultural, l'educació musical ajuda a engrescar i a motivar els nanos a anar a l'escola i a formar-los personalment. O sigui, en una classe jo puc explicar teoria, matemàtiques, el que vulguis, però per fer música has d'estar present, amb les orelles obertes i amb ganes d'escoltar, perquè si no, no entra. Per tant, o sigui, a part dels valors innats de l'educació musical, hi ha valors com aquests socials que s'han anat desenvolupant a poc a poc.
Uh-huh. I com ho han rebut els propis infants i sobretot les famílies?
Bueno, jo crec que ho reben de moltes maneres, perquè a més, a part de l'educació, s'han muntat activitats paral·leles. Per exemple, sabeu que cada any portem nois i joves que venen a visitar i fan tallers a les escoles. Això és un incentiu perquè els nois i noies vagin a l'escola i no abandonin els estudis. 10, 8, 7, els que jo pugui portar s'emporten el premi de poder venir i poder veure que, i viure, sobretot, no una pel·lícula sobre el món occidental europeu, sinó venir i viure amb les famílies, entendre nous formats o plantejaments, la relació, com és la relació amb els pares, com és la vida dels nens a les escoles, què implica una escola amb 24 alumnes a l'aula i no 150, què implica disposar de llibres, què implica un pare o una mare que t'abracen i que t'escolten, què impliquen milions de coses. Viure-ho és un canvi dramàtic en tots ells, que a més es tradueix en un feedback. Els nens que tornen lideren projectes en les seves escoles, al seu barri, al seu entorn. Per tant, no et sabria mesurar, no penso utilitzar cap intel·ligència artificial per mesurar-ho tampoc. Crec que l'impacte és el del tu a tu i es reprodueix de manera logarítmica i exponencial.
Aquest cap de setmana he organitzat un concert de Marcel Nol amb l'ensemble Ethic Arts. Sí. Quina és la relació que té aquesta formació amb petits músics del món?
La relació és curiosa. El Marcel és un professional de la viola i és company d'una germana meva. Ells tenen una orquestra, un sextet, ell és compositor. De fet, les seves obres són precioses i el concert va ser extraordinari, la gent li va encantar. Ell em va demanar de fer un concert i li vaig dir que, si volia, podia un concert benèfic. Em va dir que encantat de la vida, i aquesta és la història, no té, no hi ha intríngulis ni coses estranyes. Senzillament em va oferir això i jo, evidentment, li vaig dir que encantat de la vida. Vam gairebé omplir la sala, va venir molta gent. Ho celebro tant pel projecte com per ells, perquè la música del Marcel és molt xula, molt emocionant, està molt ben feta, composa per bandes, per pel·lícules, per anuncis, per de tot, i els músics eren tots extraordinaris.
Martí, molt ràpidament i per acabar, de quina manera podem col·laborar els santcugatencs amb el projecte?
Aquest no ho saps. Econòmicament és necessari. Ara hem de construir un pou per problemes sanitaris, hem de seguir construint lavabos, com hem fet darrerament a les escoles perquè no hi ha lavabos, hem d'aconseguir un fons de beques per ampliar el fons de beques que donem a nens. Hi ha una crisi econòmica brutal en allà, s'ha complicat i per molt la situació econòmica en el país. Per tant, necessitem diners i l'únic que us podem garantir és que aquests diners no van en lloc més que els projectes i que, excepte les despeses de gestió mínimes, tot és per sostenir els projectes que s'hi fan allà. Això, col·laborar, participar. El mes d'abril vindran nois, necessitarem famílies d'acollida i, bueno, voluntaris, gent que ens, bueno, estem fent un projecte concret que és crear, imagina't, una aula d'informàtica. No hi ha aula, no hi ha ordenadors, no hi ha electricitat, però creem una aula d'informàtica per millorar les ràtios educatives a les escoles. Necessitem gent que ajudi a l'Àngela, que vindrà de Malau i està aquí 15 dies a fer una formació amb Linux. Per tant, no sé, em podria estar fins demà, però no tenim més temps.
No tenim més temps, ja ho has dit. Martí Marín, moltíssimes gràcies per passar pel programa. Adéu-siau.